tots dos, però en el moment de la Guerra Civil Espanyola es van posar a favor de la pau i a favor, diguem-ne, de la democràcia. Uh-huh. I va fer un recolzament molt important amb el monestir de Montserrat quan van acollir en temps del franquisme tota aquella assemblea d'intel·lectuals. Uh-huh. Per tant, és una persona que ens la podem sentir propera, els catalans.
Moltíssimes gràcies, senyor Joan Rigol. Ara podem dir doctor en filosofia i doctor en teologia, també expresident del Parlament de Catalunya i exdirigent polític d'Unió Democràtica. També el podem considerar, com a molts altres polítics i homes de pensament, amic d'aquesta casa de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana. Molt bon dia i fins una altra. Que vagi bé la presentació.
Bon dia, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Passo bé.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Salutacions, us parla de nou Mercè Raga i Sara Cruz. Tot seguit arriba a la secció naturalment amb el doctor Pros i també ens visitarà avui la Rosa Marta Maluquer a l'espai Joies de Vida. A la part final del programa, com cada dimecres, també parlarem amb Núria Ortín del Club Més Amics, on ens explicarà els propers viatges i pelegrinatges que el club està organitzat pels pròxims mesos. Molt bon dia, Sara Cruz, de nou.
Bon dia, Mercè.
Vinga, doncs amb la Sara, tot seguit, ens posem al dia amb els titulars més importants d'aquesta hora.
El Parlament de Catalunya aprova avui la llei d'horaris comercials. Aquesta nova normativa limitarà, entre d'altres coses, les hores que pot obrir una botiga i també la xifra de festius amb possibilitat d'obertura, que en seran 10. Són dos festius més que l'any fins ara, o sigui que l'any passat, i seran els respectius ajuntaments qui triaran les dates. L'objectiu d'aquesta nova normativa és protegir el model català de comerç i distanciar-se de les comunitats com Madrid, on es dona una llibertat d'horaris pràcticament total. El vot secret no aconsegueix tombar definitivament la reforma de la llei de l'avortament. Els diputats van votar ahir al Congrés de manera, com dèiem, secreta sobre si volen o no que el govern espanyol retiri l'avantprojecte de llei sobre aquesta reforma. Tot i que la fórmula facilitava trencar la disciplina de partit, finalment, com dèiem, no hi ha hagut canvis i la votació ha estat favorable al manteniment d'aquesta norma. Marxem a l'exterior. El Parlament de Bèlgica debat avui si s'estén l'eutanàsia als menors d'edat en determinats casos. Aquesta mesura té el suport de la majoria parlamentària i d'una part també de la societat belga, però ha despertat reaccions en contra dels sectors conservadors. Per aquest motiu, al carrer, abans que la llei sigui votada, els qui estan en contra han incrementat les protestes. No volen que Bèlgica sigui el segon país del món a autoritzar-ho després que Holanda ja permet l'eutanàsia en majors, això sí, de 12 anys. I en esports, el Real Madrid ja és a la final de la Copa del Rei després de guanyar l'Atlètic de Madrid, el Vicente Calderón, ahir per 0-2 amb 2 gols de penal de Cristiano Ronaldo. I avui és el torn del Barça, que ahir es va entrenar per preparar el partit d'avui, que l'enfrontarà amb la Real Societat a l'estadi de Noeta, corresponent a la tornada de l'altra semifinal.
Sara, avui què busques?
Sara, què busques aquesta setmana?
Doncs recordem, Mercè, que aquesta setmana regalem entrades precisament pel Barça, però no de futbol, sinó d'hoquei patins, que jugarà el pròxim 22 de febrer a les 9 de la nit a l'estadi al Palau Blaugrana. Serà a les 9 de la nit, m'estàs mirant i estàs rient. A les 9 de la nit, el dissabte, dia 22. I què han de fer les persones interessades? Doncs entrar a la nostra pàgina web, www.radioestel.cat, deixar les vostres dades. És molt senzill, poseu el nom, cognoms, etc. Ja ho veureu aquí en un formulari. I bé, doncs, us regalem 20 invitacions per anar a veure aquest partit. I bé, doncs, farem el sorteig el divendres. Què et sembla?
Doncs vinga, aquest divendres, el redivendres, no? Aquest... El divendres 21.
Sí, okay. Sí, no ho sé, ja ho pensarem.
Tu manes, Sara, el que tu
sí,
vulguis.
Però s'han d'espavilar igualment, la gent, sí, perquè si el fem sí, aquest, sí, què? Es queden sí, sense sí, entrades.
Sí, sí, no. Doncs, vinga, doncs ja ho sabeu, aquest partit d'hoquei patins, Futbol Club Barcelona contra el Porto.
Sí.
Partidàs.
Sí, i tant, guanyarem segur més. Segur. És que ja ho sé, ja no cal anar-hi, quasi.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar i, si vols, el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Carme Planàs.
Molt bon dia.
Bon dia. Estem acomiadant a Lluís Serra, que el veiem que està a l'estudi, al control. Adéu, Lluís Serra.
Estarà molt atent al partit d'avui, del
segur,
Barça.
Segur, sí, segur. Qui guanyarà? 2-0 guanyarem? No. Més. El Barça, sí.
No
està
res.
Carme.
Hola.
Què tal? Avui hem de felicitar... Les Eulàlies,
home,
per favor.
Imagina quin
sant. Deixa'm felicitar la meva cosina.
Molt bé.
Que és com si fos la meva germana.
La felicitem.
L'Eulàlia. Si em sentís la... I la nostra Eulàlia grande,
home, aquesta també és la primera.
Sí,
o sigui, i tenim una amiga comú, Mercè, que també és amiga del...
I de Catalunya Cristiana.
Exacte, que ens ha portat, per cert, rosquilles d'aquestes.
Que bones. Sí, dolces. Per endolcir el matí. Sí, l'Eulàlia Arboix.
L'Eulàlia Arboix tenim una amiga també, que la tenim a Londres ara.
Que està a Londres vivint.
Bueno, però des d'allà s'escolta Ràdio Estel, per tant, sí, felicitats.
Sí, felicitats. Pató molt gran a la Laia Marimón. Sí, anem, perquè avui hem de fer moltes
vinga,
coses.
Va. Doncs ja, mira, 12 de febrer, Santa Eulàlia de Barcelona, Laia, la copatrona de la catedral amb Santa Creu. Felicitem també en el seu aniversari, 1980, Joan Carlos Ferrero, tenista, 1958, Javier Guruchaga, cantant, 1949, Joaquín Sabina, 1948, Alfonso Sí, escritor, i 1946, Maud Adams. O sigui, potser vosaltres no la recordeu gaire, però era molt, molt cèlebre en el seu moment amb el cinema.
Eh? El Sabina, avui.
Eh?
El Sabina, Joaquín Sabina, no ho sabia.
Sí, aquest va néixer en 1949, si vols fer números. O sigui,
la Sara.
Bueno,
un
dia tenim,
et cronometrem.
I tenim més felicitacions. Eh?
55,
tenim,
no?
Escolta, sí,
però
tenim...
hauries de fer la suma tu, Carmen.
Sí. Bueno, un altre dia la portaré feta, perquè si m'ho pregunteu després... Vale.
Exacte.
Doncs mira, felicitem, sí. Bueno, ja em dona per felicitar de la Laia,
a l'Eulàlia, a la Lali de Catalunya Cristiana.
Exacte. Ara felicitem a la Laia Busquets de part dels seus fills i nets, a l'Eulàlia Pons de part del seu marit, i tenim una felicitació pendent d'ahir, que no sé si avui la tenim o no.
Sí,
o
sigui, sí. Va, provem-ho.
Doncs vinga.
A
veure, hola.
Hola, què tal?
Hola, molt bon dia. Això tu, què tal? Ahir vam fer una felicitació, bueno, volíem felicitar, però no et vam trobar. Però,
ho
bueno,
sé, estava passejant el gos.
Molt
eh?
Bé, això és una cosa...
Com es diu el gos?
Com es diu el gos? Vinga.
Sawyer, el gos es diu Sawyer, que molta Sawyer. Gent es pensa que és Sawyer del poble de Mallorca, i sí. No, és Sawyer... com Tom Sawyer o el personatge de Lost, de la sèrie Lost, Perdidos.
Mira, la Sara ja estava dient com el de Perdidos.
El nostre preferit, eh?
Exacte, doncs es diu així.
Té acceptació, això, vull dir que tothom aquí molt content.
I per curiositat, el gos, si ara, perquè l'hem tret al tema, el gos sortia al cartell d'una obra de teatre a Barcelona que es va estrenar aquí al setembre, que recordareu... que recordareu perquè sortien doncs actors coneguts i es feia, diria que es feia ara, no estic dient de memòria, el Goya
Sí, al Teatre Goya. I saps quina obra era?
Un aire de família, que sortia Ramon Madaula i sortia doncs, la Maife Gil, la Patrícia Corella. Doncs hi havia un gos
que era el Sawyer.
Agafava la Maife Gil, doncs aquell gos és el Sawyer.
Molt bé, o sigui, és un gos molt famós.
Molt famós. Mira, el tenim davant ja, Són molt ràpides aquí.
Sí. Mira, el Sawyer.
Molt bé.
Amb la Maife, oi, a la fotografia.
Exacte, exacte.
Mira.
Molt
maco.
Ja sabeu qui és el Sawyer.
Ja està identificat.
Doncs, Quique, a banda de nosaltres, que també felicitem, et trucàvem perquè els teus pares i tota la teva família volien desitjar ahir un bon aniversari per molts anys.
Molt moltes felicitats.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Fins la propera.
Adéu.
Que vagi bé. Adéu.
Bé, Carme, moltes gràcies, Que vagi molt bé. Ens veiem demà.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up.
Seguim parlant dels cigarrets electrònics. Avui hem volgut conèixer el punt de vista crític pel que fa al seu consum. És per això que hem contactat amb Esteve Fernández, cap d'unitat de tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia. En primer lloc, li hem demanat que ens expliqui exactament quin és el posicionament que defensa l'Institut davant l'utilització d'aquest producte. Fernández ha explicat que aposten per aplicar la mateixa regulació a la cigarreta electrònica que al tabac. Escoltem-lo.
Considerar la cigarreta electrònica com un producte a legislar i a regular de la mateixa manera que altres productes del tabac. És a dir, que no es pugui fumar en llocs tancats, que no es pugui fumar en cap lloc de treball i tampoc en alguns espais a l'aire lliure com són els recintes dels hospitals o dels centres educatius. Seria aplicar-hi la mateixa regulació a la cigarreta electrònica que a les cigarretes.
En la comunitat científica no hi ha consens respecte si aquest producte és o no nociu, de manera que li hem volgut preguntar per què defensen un posicionament prohibicionista tan fermament. Això és el que ens han dit.
No sabem realment si és nociu o no és nociu. Són uns dispositius nous que la major part d'ells contenen nicotina. La nicotina en si mateixa no provoca càncer o altres malalties, però és la que genera l'addicció al tabac i amb les cigarretes electròniques l'única cosa que es fa és perpetuar aquesta situació, per la qual cosa davant de la manca d'informació i algunes evidències que ens indiquen que té alguns tòxics, evidentment en concentracions molt més baixes que les cigarretes tradicionals, davant del desconeixement cal prendre una mica de precaució.
Però més enllà d'això, ha volgut recalcar que les cigarretes electròniques comporten altres problemàtiques que tenen a veure amb la pèrdua de tots els avenços assolits amb la llei antitabac i amb la facilitat d'accés dels menors al producte, que és potenciat a vegades pels propis pares. Així ho explica.
Les cigarretes electròniques el que estan fent és renormalitzar el consum de tabac. S'assembla moltíssim a les cigarretes normals. A més, el seu consum va en contra de tot el que s'ha guanyat. Tornem a fer normal el tabac a la societat. No està regulat tampoc la seva venda a menors, que és una porta d'entrada, perquè l'addicció es desenvolupa superràpid i després el tabac, per altres motius, també és molt atractiu.
Al llarg d'aquests dies intentarem mostrar-vos un posicionament menys defensat per les institucions, però que també representa moltes persones de la societat. Per ara, però, ens acomiadem animant-vos a entrar al nostre web, radioestel.cat, i votar a favor o en contra de la pregunta que hem plantejat, que aquesta setmana és: et sembla bé la prohibició de cigarrets electrònics en els centres sanitaris, educatius i en els transports?
Ràdio Estel. Cal esforçar-se per construir estils de vida en què la recerca de la veritat, de la bellesa i de la bondat i la comunió amb els altres homes siguin els elements que determinin les opcions dels consums, dels estalvis i de les inversions. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, amb Oriol Casals, un programa sobre salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Terra Santa espera el Papa.
No et quedis enrere. Informa de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina! La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
L'opció intel·ligent no és comprar la babalà, sinó pagar la meitat.
L'opció intel·ligent és comprar la tonyina amb el segon paquet al 50%.
Tonyina clara Albo, paquet de 3 llaunes, la segona unitat per només 2,50 €.
I així en més de 1.000 productes amb segona unitat al 50%.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, també a hipercor.es.
Naturalment. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Com cada dia, comencem l'espai naturalment del doctor Pros i la primera connexió és amb Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes amb certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem molt millor demà. L'ajuda de Veritas ens la canalitza avui, ens la serveix un dia més, la Eva Vilamayor. Eva, què tal? Com estàs?
Hola, Mercè.
Què tal, Eva, la setmana?
Pues bé, de moment bé, fred i vent.
I molt bé, noi?
Sí.
Eva,
què t'expliques? Jo que vaig amb moto, que alguna vegada us
sí,
ho dic.
Sí, és veritat, ja et vam veure.
Vaig molt en compte.
Vas molt en compte, no, aquests molt. Dies. Eva, què ens expliques avui des de Veritas?
Doncs avui vull parlar-vos de la poma, perquè és un dels aliments que tenim més a l'abast, que mengem tots, i quasi no li fem ni cas, la tenim tan a prop que quasi ni en pensem. I per mi, si m'ho permeteu, la poma és un dels exemples claríssims de la importància de l'alimentació ecològica. M'explicaré. I per explicar-vos precisament això que us dic, començo parlant per la pell, perquè en la pell de la poma hi trobem el 87% de les vitamines. Hi ha molta fibra, molt interessant, evidentment, per regular el trànsit intestinal, el salvestrol, que és molt beneficiós per a les dones amb un poder antioxidant molt important i fins i tot alguns components ens diuen anticancerígens. Per què us començo parlant de la pell? Doncs perquè si parlem de pomes de producció i de cultiu ecològic, ens la podem menjar tranquil·lament, la pell. La pell és neta, està lliure de pesticides, herbicides, tots aquells productes químics de síntesi afegits i ens la podem menjar aprofitant tots els beneficis que us acabo d'explicar. A més, la poma és una de les fruites més completes des del punt de vista nutricional. Té la propietat d'ajudar-nos a la secreció de les glàndules salivals i gàstriques i això facilita moltíssim la digestió. A més, pel seu contingut en cel·lulosa, pot estimular el funcionament dels intestins i si ens la mengem a la nit sense treure-li la pell, ens pot ajudar moltíssim en casos d'estrenyiment i també és molt beneficiosa per l'insomni. Les pomes ecològiques es recullen en el seu punt just de maduració al sol, lluny de càmeres i de maduracions artificials. Ara bé, brillant no la trobarem, perquè tampoc no la podem encerar per millorar-ne l'aspecte. La poma ecològica, com us deia, és ben i ben neta. Una poma amb dejú cada matí és un excel·lent depuratiu. I si ens la prenem com a postre, és el millor dentífric natural que podem tenir. I finalment, si m'ho permets, Mercè, avui vull acabar amb un agraïment molt especial al senyor Oriol Ávila. Aquí he tingut el gust de conèixer personalment alguna de les propietats que us acabo de dir. surten directament del seu diccionari dels aliments, que per mi, ho dic amb tota franquesa, crec que és un pou immens d'experiència, de coneixements i de saviesa pel que fa als aliments, i en farem un gran ús. Mira. Moltíssimes gràcies, senyor Ávila.
Doncs des d'aquí també li volem agrair al senyor Ávila, perquè fa dues setmanes que vam tenir aquí, oi? Doctor, bon dia. Gràcies, Eva, eh?
Hola, què tal?
Gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve.
Que bé, no? Que,
gràcies.
Que l'Eva estigui tan contenta. Un
bon dia, Miquel.
Hola, hola, Eva.
És que vaig poder-hi parlar una estoneta i realment el coneixement i tota l'experiència que em va poder transmetre sobre els aliments és fantàstica.
Sí, sí, tenim personatges que
sí,
sovint,
sovint
ignorem i per altre cantó, vull dir, quan els coneixes a la distància curta són gent fantàstica,
una
sabidoria, no? Gent sàvia, eh?
Sí, 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 sí.
Aquesta és la paraula.
Gràcies,
molt bona setmana.
Eva. Molt bona setmana. Fins la setmana que ve. Que vagi
adéu,
bé.
Adéu.
Adéu, Eva. Molt bé, doncs, després de parlar amb Veritas, amb l'Eva, entrem en matèria avui. Comencem la nostra conversa setmanal, com sempre, de Medicina Natural amb el doctor Miquel Pros. Avui, a banda, també comptem amb la presència del Joan Trigo, que ell és astròleg. Parlarem d'astrologia mèdica. Molt bon dia.
Bon dia.
A veure, primer de tot, doctor Pros, ens ha d'explicar la relació que té, com es van conèixer, com va anar amb la consulta del doctor Pros, el Joan Trigo.
Sí, perquè això sorprèn una mica,
això
no?
Això sorprèn, perquè clar, Sara, és que cada dia el doctor Pros ens sorprèn una mica més, eh? Mira que és difícil, però cada dimecres...
Sí, sí.
Cada dia ens sorprèn una mica més, eh?
Sí, sí, és increïble, eh? Tenim ja ganes de conèixer el nostre convidat d'avui.
Sí, però això ja arrenca de la universitat, eh? És a dir,
ah,
que
sí?
Jo, de fet, aquí no he inventat res, però durant això ens ho explicarà ell. Jo vaig estudiar en el clínic i resulta que en el clínic, precisament, durant la Guerra Civil, abans o després o durant, hi va haver el director... metge, que precisament utilitzava l'astrologia per ajustar els diagnòstics dels seus pacients. Suposo que en aquells moments en què un potser va una mica perdut, els elements diagnòstics de l'època doncs no és el que hi ha ara, i, bueno, de fet, l'astrologia és quelcom, és una eina que s'utilitza moltes vegades. Llavors jo vaig en un programa de televisió que no sé si us en recordeu, de l'Àngel Casa Show,
sí.
No? Vaig veure que sortia ell, en Joan Trigo, amb el seu mestre, no? I ostres, em va interessar molt.
L'Emilio Casas?
Emilio Sales.
Uh-huh. I bueno, escolta, tot va ser sentir-lo, el vaig trucar, i llavors vam estar 2 anys col·laborant a la consulta. I és curiós perquè realment, haig de dir, que ell va estar 2 anys i quan hi havia alguna persona susceptible d'astrologia en el sentit de que o bé per curiositat del propi pacient o perquè nosaltres també divagàvem una mica en el diagnòstic, doncs ell ens ajustava el diagnòstic aquell. Mm. I a més hi havia, i també feia un pronòstic. I anys després, aquells pacients que passen doncs, 3, 5 o 7 anys, que tornen a agafar la història clínica, a dintre hi havia una referència, bueno, el que en Joan Trigo en els seus moments doncs hi havia una nota que havia de bueno, les seves observacions. Doncs el que ell havia pronosticat s'havia complert. O sigui, per tant, això confirma el que probablement aquest director, bueno, és a dir, el que jo ara volia, tornant en aquest director que va estar a l'Hospital Clínic, doncs suposo, si ell ho utilitzava, doncs era perquè realment era efectiu, no? I bé, a partir d'aquí, doncs, l'astrologia jo crec que és una eina que sovint val la pena.
I està comprovat científicament, Joan?
Bueno, aquí tindríem que fer una miqueta de... Per on comencem? Per el doctor Givert o...?
Per on vulguis.
No, esclar, és que el concepte científic... Jo sóc enginyer industrial amb el grau de doctor. M'he passat la meva vida a la universitat i, bueno, això no m'ha impedit que la meva curiositat hagi anat a buscar l'astrologia o inclús les arts ocultes, que es diuen ocultes després de les prohibicions, però abans no ho eren, eh? Nostradamus, Paracels, els metges, doncs, no s'entenia un metge que no fos astròleg, és a dir, que no solament contemplés els estels, els cossos celestes, sinó que sapigués fer com interpretar-los, com feia Virgili o com qualsevol altre científic a l'època no tan antiga, fins a... va haver-hi una càtedra d'astrologia a la Universitat de Barcelona i a Salamanca fins al segle XIX, astrologia antiga, és a dir, una recuperació del que els antics, i estem parlant de quants, 3 o 4.000 anys anteriors, no? O sigui, l'astrologia es va començar a sintetitzar a Babilònia en el segle 6è o 7è abans de Crist, i és quan el segle 5è de Grècia, d'Atenes, el segle 5è, apareixen els primers astròlegs caldeus, babilònics, i troben un caldo de cultiu extraordinari en la Grècia liberal i intel·lectual, i allà va començar el que nosaltres ha sigut el nostre llegat, que és l'astrologia grecolatina. Doncs, com deia abans, la meva curiositat científica, per definició de curiositat científica, és a dir, tens que anar a buscar allò que no coneixes, sigui el que sigui, i és a dir, no per no conèixer-ho ja ho tens que prohibir, sinó tot el contrari, no? Llavors, doncs, vull dir, jo que vaig estar bastant de temps doncs, treballant una miqueta en física quàntica, m'interessava bastant el per què el que els antics havien intuït, per dir-ho d'una forma molt, molt infantil, funcionava, en la vida real, no solament... doncs, vull dir, com deia abans, els poemes de Virgili que recomanaven plantar doncs, tot el que va sota terra amb lluna decreixent i tot el que va sobre terra amb lluna creixent, no solament això, sinó els diagnòstics clínics que es feien a l'antiguitat, no? Llavors, bueno, doncs, vull dir, també acompanyat, perquè a casa meva, la meva mare, que era també una curiosa de moltes coses, organitzava en l'època de les prohibicions, és a dir, l'època de Franco, doncs organitzava tertúlies amb gent que no podien expressar-se lliurement, com els maçons, com la gent, els teòsofs, l'escola arcana, vull dir... I, bueno, jo des de petit ja he sentit...
aquesta curiositat, noi?
Sí, no, he sentit astrologia com una cosa absolutament normal, no? com era abans, no? I, doncs, bueno, doncs a partir d'aquí vaig tenir la fortuna de conèixer el meu mestre, Emili Sales, perquè... en l'any 75 vaig quedar finalista al Premi Planeta amb una novel·la iniciàtica que parlava de Nostradamus i tal, i llavors l'Emili Sales doncs, es va interessar per aquesta novel·la, me la va fer reescriure i es va publicar en l'editorial Martínez Roca l'any 75. I a partir d'aquí vam començar la nostra relació mestre-deixeble. No?
Joan, perquè Déu-n'hi-do, ets enginyer industrial, sí. Escriptor... astròleg, ara la Sara s'està rellegint tots els llibres que ens has portat avui, perquè Déu-n'hi-do, Sara.
Ens ha portat tres llibres, estic aquí, que no... quasi que no us estic escoltant.
A mi m'agradaria que ens expliquessis una mica el diagnòstic astromèdic, en què consisteix?
Bueno, és a dir, a partir de la fotografia del moment de naixement, que en diem la carta astral, no? A partir d'aquí, doncs, els antics dividien i, doncs, classificaven molt, d'una forma molt precisa, el que és anatomia, signes del zodiac i fisiologia dels planetes, que són les energies que hi ha en una carta natal, no? I, bueno, doncs, antigament diagnosticaven amb una precisió bastant... home, si no haguessin diagnosticat amb aquesta precisió, els mèdics de l'antiguitat, Avicena, en fi, tots aquesta gent, Hipòcrates, no haguéssim sobreviscut, no? Vull dir, si la medicina no hagués funcionat, no estaríem aquí. El que passa que, esclar, actualment, amb els aparells de diagnòstic, això ja no cal. El que sí que és interessant amb l'especialitat mèdica de l'astrologia, l'astrologia s'utilitza en moltes coses, no? En meteorologia, en psicologia, etc. El que és interessant és la tendència, és a dir, la predisposició de la persona a de les contradiccions mentals, estem parlant de la psicosomàtica, no? O sigui, la naturalesa és, diguéssim, perfecta com ho és la naturalesa, la que no és imperfecta és el cervell, no? O sigui, el caos d'aquestes bilions de neurones que tenim aquí dalt, no? Esclar, totes aquestes contradiccions mentals, qui les suporta? La naturalesa, la biologia. I llavors l'astrologia mèdica el que ens diu... quina part del cos serà el que predisposi a doncs, enganxar o suportar doncs, aquestes contradiccions. I això sí que és interessant, almenys és el que treballem, no? Per exemple, tu cuida't el fetge perquè, doncs, bueno, doncs tens un aspecte de Júpiter, que és el rector del fetge, o la conjunció amb la Lluna, etc. Bueno, doncs avisa't una miqueta, doncs, que, bueno, això pots patir, no? Mm. I a vegades això no surt amb un escan o amb un anàlisi de sang, perquè en aquests moments doncs, no surt perquè el fetge està bé, no? Ara, vull dir, al cap de 3 o 4 anys o 10 anys, doncs, bueno, vigila tu això perquè... vull dir, però no solament amb els signes, eh? O sigui, jo aquí en el llibre d'Astrologia Mèdica haureu vist que hi ha doncs, unes quantes gràfiques que van fer doncs, com a investigació de les tendències, no? No solament els signes, sinó tot el que és la carta natal. En astrologia s'ha de contemplar tota la carta, no? Els aspectes aïllats no diuen gran cosa.
Llavors jo entenc, per exemple, tinc qualsevol problema, acudeixo a tu, ja et dic, doncs, què veus o com em pots ajudar?
Sí.
Però com funciona?
Bueno, no, jo et puc dir, és a dir, bueno, bàsicament jo ara el que m'estic dedicant més des de fa doncs, 10 o 12 anys és a la psicoteràpia, és a dir, l'aplicació de l'astrologia amb la psicologia. Bàsicament jo vaig fer de psicologia clínica, no la vaig acabar perquè no em va interessar tot això de la psicometria, vull dir, dividir la persona doncs, com si fos una màquina, no em va interessar. Però vaig tenir un mestre que es deia Vicente Lupo, és el doctor Vicente Lupo, que era un psicòleg clínic que també es va interessar, per curiositat científica, es va interessar en l'astrologia i va dissenyar un mètode de psicoteràpia. Això és el que m'estic dedicant, bàsicament, perquè, vull dir, és a dir, bastants psicòlegs estan utilitzant ja, encara que no diguin l'astrologia, no? Però l'astrologia mèdica el que sí que pot dir, doncs, és això, no? O sigui, doncs, mira, tal com es veuen aquí, doncs, tu pots tenir una certa debilitat amb aquestes parts de la... Vull dir, simplement tu has de vigilar, no? I moltes vegades, doncs, sí, és veritat, perquè realment, doncs, sí? Estic patint d'això, no? Vull dir...
El doctor Pras... No, això és el que jo abans us explicava, no? Que hi ha moments en els quals tu potser pots dubtar una miqueta i llavors l'ajustar i l'aixecar una carta astral, doncs diu, escolta, ja li has mirat el ronyó, o has mirat el pàncreas, has mirat la vesícula, no? Aquestes dones que, per exemple, doncs, tenen tendència, és difícil de perdre pes, que es retenen aigua, i llavors, esclar, ell fa observacions que dius, carai, sí, però és veritat, no hi havia pensat. I sobretot pronòstics, no? Escolta, vigila la circulació perquè aquesta persona amb aquesta carta astral doncs, ens pot portar a problemes circulatoris. Doncs, bueno, agafar un informe del Joan Trigo doncs, 7 anys després i efectivament ell havia pronosticat un tema vascular i, carai, aquell pacient havia patit un ictus. Si ho haguéssim sabut, si haguéssim aplicat aquest pronòstic amb un aspecte preventiu, doncs jo potser li hagués indicat un tractament amb ozó, no? I aquell tractament amb ozó, doncs, li hagués pogut evitar un ictus cerebral, no? I així successivament. Clar, hi ha fets que, no sé, a pesar de la carta d'estar el Joan, tampoc es poden preveure. Però una altra cosa interessant i que va fer molt, molt, molt soroll, Joan, un dels llibres que em sembla que va ser el que més escandalera va produir, va ser el test de la parella, no? Perquè com que tothom està preocupat, no?
Sí, a part que aquest divendres, és aquest divendres que Sant Valentí?
I tant.
No la sabeu, ho sap.
Sí, sí, sí.
Ara estàvem llegint el test astrològico de la pareja de Juan Trigo i Emilio Salas. El càlcul d'hora de sideral natal, tema natal de Víctor Manuel i Ana Belén.
Sí, sí, exacte.
Ho he posat d'exemple.
Dels exemples, sí.
I en què consisteix això, Joan?
Bueno, simplement es tracta de comparar les dues cartes natals, no?, per veure quines són les coincidències i les col·laboracions entre... Una carta natal no és una altra cosa que un mapa d'energies, no? O sigui, els planetes són... el que hi ha, són les energies que hi ha en el cel, no? Llavors, amb una carta natal no és altra cosa que això. És un mapa del territori que som nosaltres, amb les energies que tenim disponibles des del moment de naixement i en cada moment. Llavors, aquestes dues cartes natals, dos mapes d'energies, els posem un sobre l'altre i veiem quines són les coincidències i compatibilitats i incompatibilitats.
Víctor Manuel i Ana Belén han coincidit molt, no?
Sí, sí, però ja ho posàvem en el llibre.
Ja ho dèieu.
Sí, sí. I també dèiem doncs, que la princesa Diana de Gales i el com es deia?
I el Carlos, i el príncep Carlos.
Doncs que no durarien gaire. Bueno, són coses, són anècdotes.
Anècdotes. No? Sí, sí. A la consulta del doctor Pros apliquen, sí, doctor, a l'astrologia mèdica en alguns casos?
Bueno, derivem amb ell, és a dir, que amb ell hem estat ara uns anys que ens vam distanciar perquè ell, doncs, com explica, viatges molt i es dedica a moltes altres coses. Però, efectivament, quan algú ens ho demana, evidentment el Joan Trigo està darrere, no? Sí, sí. Ara, quan parleu d'aquesta parella, segueixen junts.
Sí, el Víctor Manuel i l'Anna Belén segueixen junts.
Que jo sàpiga.
Diria que sí. Sí, home, exacte, que nosaltres sapiguem, perquè això ja és una altra cosa, no?
Jo crec que sí.
Sí, també ha estat, doncs, un pronòstic acertat.
Sí, sí.
Això queda en un llibre, per tant... Si no l'haguéssim encertat. Escolta, i sempre treballes a partir d'una carta astral, entenc.
Sí, sí.
Val, o sigui, tu fas la carta astral de cada persona. Explica'ns què és una mica això, la carta astral, perquè tothom ho sàpiga.
Doncs mira, la carta astral és un càlcul astronòmic amb vena de Navarra, a partir del qual s'ha de fer una lectura d'una interpretació. I la carta astral, doncs, s'utilitza a base de les efemèrides astronòmiques corrents, eh? O sigui, nosaltres utilitzem programes que... del Ministeri d'Astronomia de Londres, i són simplement, és això, uns càlculs astronòmics del moment de naixement, no? I després, clar, òbviament, com que els cossos celestes es van movent al llarg de la vida, doncs fem les actualitzacions i llavors veiem a cada any, a cada mes, a cada època, quines són les energies, com s'actualitza això, no? Això són les previsions, no? Com es fa en medicina, doncs en astrologia també es fan previsions, no?
Joan, jo no et volia deixar marxar, perquè com que m'interessa molt el tema mèdic, quina relació amb aquest Avicenes o aquest Maimònides o aquest... Hipòcrates modern, que va ser aquest, el doctor Jacinto Gibert. Què en sap?
Bueno, ell va ser el mestre de mestres, va ser el mestre de Emili Sales, de Lester, de tots els astròlegs d'aquella època, òbviament en la clandestinitat. Doncs Jacinto Gibert, del qual jo només tinc la seva carta astral, perquè tinc el testimoni oral de l'Emili Sales, que ja va morir fa uns 3 o 4 anys, i doncs ell va ser el director de l'Hospital Clínic de Barcelona des de, em sembla que devia ser el 31 fins a després ja la caiguda, no? I bueno, ell utilitzava és que, esclar, en medicina, ja ho saps, Miquel, s'ha d'utilitzar tot el possible, no? Perquè per aconseguir, doncs, que el pacient estigui bé i visqui, doncs, d'una manera... I, doncs, el doctor Gibert utilitzava l'astrologia, o sigui, és el coneixement dels antics, no? Per què l'hem de tirar la paperera, el coneixement dels antics, no? I ell l'utilitzava, sí.
Si ara anem al col·legi de metges, suposo que en sabrem alguna cosa, perquè jo, precisament...
Sí, suposo... Bueno, jo no ho he investigat,
sabia una mica més sobre la seva vida, no?
No ho he investigat. Ell va morir, o sigui, després de quan... Quan el cop d'estat del general Franco, ell el van tenir, doncs, bueno, el van postergar, etcètera, etcètera, i va estar vivint a casa de l'Emili Sales i va morir allà, vull dir, va morir.
Joan, ja per acabar, que ja gairebé acabem amb la secció d'avui, com creus que l'astrologia pot ajudar a la medicina? Amb els teus anys d'experiència?
Jo diria una miqueta, tot el coneixement ajuda. Qualsevol, el coneixement en majúscules, no? Per tant, el metge pot acostar-se al coneixement dels antics per enriquir el seu propi coneixement i el que li han inculcat, vaja, vull dir, no creure's als mètodes moderns, així com un acte de fe, sinó que anar a buscar la font, i la font és la història, i la història del coneixement, no?
Doncs moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Naturalment,
gràcies.
Doctor Pros, Joan Trigo, astròleg, enginyer industrial, escriptor...
Un altre savi.
Un altre savi, déu-n'hi-do, eh? El doctor Pros ens porta... Que és el que dèiem a l'inici.
Estic rodejat de savis, eh?
Així dona gust, doctor? Recordem, serà els telèfons de la consulta del doctor Pros.
Doncs sí, mira, el telèfon de la consulta del doctor Pros és el 93-212-1504, 93-212-1504. També recordem, bueno, doncs, que està a Barcelona, al carrer Montaner 551. D'altra banda, també a Girona, Solius, a Santa Cristina d'Aro. I recordem també que té tres balnearis respiratoris, una a Barcelona, una altra a Sant Cugat i l'altra a Banyoles.
que si algú doncs, està interessat en contactar amb en Joan Trigo, doncs ho pot fer-ho naturalment a través de la meva consulta, o sigui, els telèfons que acabem d'indicar.
Ara la Sara m'estava dient, Mercè, al congrés del cap de setmana, a preguntar-li al doctor Pros com va anar. Doctor, al congrés, 600 persones el van anar a veure, oi?
Fantàstic, estava...
Aquest congrés d'alimentació.
Bueno, perquè és una evidència de l'interès creixent que hi ha cap a, la, cap a tot, tot lo natural. Tu. I la gent, doncs, escolta, ja estan cansats de patir i busquen alternatives, ja no es creuen el que els expliquen a la seguretat social només, no? Ja ens estem obrint.
Doncs moltíssimes gràcies, gràcies a Joan Trigo, que vagi molt bé, gràcies doctor Pros, ens retrobem d'aquí una setmana.
Molt bé, adéu, bon dia.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dijous a les 6 de la tarda. Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. El 8 de març, les quatre estacions de Vivaldi sonaran a la Basílica de Santa Maria del Mar amb el violinista Rodion Zamuruev i l'orquestra Russian Musical Ensemble Victoria. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Venda d'entrades a Ticketmaster, El Corte Inglés i Santa Maria del Mar. Més informació a www.concertsabarcelona.com.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
A partir d'ara, ho veuràs molt clar. La Vanguardia i Mundo Deportivo et porten un e-reader Best Buy amb tinta electrònica de lectura còmoda, equiparable al paper, amb pantalla tàctil i connexió Wi-Fi. Dimecres i diumenge a la cartilla i em porten l'e-reader per només 59,95 € i sense cupons amb La Vanguardia i Mundo Deportivo. Centres de recollida Condi Supermercats.
Què té de bo el febrer? Que al Corte Inglés hi ha rebaixes? És el moment perfecte per aprofitar descomptes i preus increïbles a les rebaixes de febrer del Corte Inglés. El punt, les camises i els pantalons per noi i noia, ara al febrer per només 15,99 €. Què estàs esperant? Les rebaixes del Corte Inglés. Al febrer són immillorables.
Ràdio Estel.
Falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 10 del matí. Continuem en directe al primer cafè de Ràdio Estel. Aquesta hora ens visita la Rosa Marta Maluquer i el Joaquim Marsans, de la joieria Marsans Maluquer de Barcelona, de les Galeries de Sarrià. No sé si ho dic bé, al final ho diré bé o no.
Ho dius molt bé.
Doncs com ja sabeu, en aquesta secció setmanal Joies de Vida intentem resoldre tots els nostres dubtes al voltant del món de les joies, com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar, i moltes d'altres coses. Per exemple, els diamants. Ara comentàvem doncs, que a la Sara li agraden molt els diamants. Des d'aquí fem una crida.
Fem una crida.
A qui
m'hagi de regalar.
A qui li vulgui regalar.
A qui estigui interessat. Està
oberta a rebre. A qui vulgui em pots regalar un diamant, eh?
També, no?
Faig una crida.
Parlem dels diamants.
Molt bé. És que l'altre dia estava relegint coses i és curiós, perquè clar, nosaltres mirem els brillants, com si diguéssim, els diamants tallats, i dius... I des de quan? Pues resulta que no fa tant temps que s'ha pres, perquè el diamant sabeu que és la pedra més dura que hi ha, que això no vol dir que no sigui fràgil, també es trenca, eh? Però en quant a ratllades, és la que més ho admet. I resulta que només es tallen des del segle XV. O sigui, es va aprendre que amb pols de diamants, ficades amb una eina i tal, es podia anar polint i es podia anar tallant el que són les pedres. O sigui, que no fa tant temps. Si tu ho trobes a la natura, doncs són pedres. O sigui, recobertes doncs, d'unes capes brutes i tal. Però tot i així, siguent pedres que no cridaven l'atenció, sí que la cridaven i ja estaven valorades. O sigui, ja es considerava que era molt curiós perquè s'utilitzaven com ornament des de molt i molt antic i deien que protegia contra els enemics i que ahuyentava l'efecte dels verins. Això estem parlant dels primers segles. Vale? Però vull dir, ja li donaven una importància i un valor a aquesta pedra. És molt curiós. Després, al segle XV, deia que fortificava el cor i la salut, o sigui, tenien la gent més poderosa i que durant l'embaràs protegia i ajudava el part. O sigui, que dius, realment li estaven donant una valoració. No sabem per què, però bueno, amb totes aquestes coses pues, feien dir que era una pedra que tenia la seva importància. No? Després, a Itàlia, és quan es va començar a muntar com anell de matrimoni. És curiós,
clar, sí,
van ser els italians. Els italians al segle XVI són els que van començar a muntar-ho com anell símbol d'unió i matrimoni. Mm-hmm. Abans s'havien muntat anells, és molt curiós, anells de tot tipus, des de ferro... a veure, els anells simbolitzaven d'entrada una esclavitud. O sigui, ho portaven els que eren dependents d'altres. I quan es van començar a portar com a parella, eren anells que tenien un imant incrustat, com a símbol d'unió. O sigui, són unes coses realment curioses.
La simbologia de...
Sí, la simbologia de lo que és l'aliança d'una parella, no? O sigui, va començar així. I, però com a matrimoni, fins al segle XVI, a Itàlia no es va començar a regalar un diamant. I els primers que es van muntar realment amb corones i tal, ja van ser realment tallats, amb talles molt més burdes que les actuals. Ara tenem talles que treuen realment tota aquesta lluentor de la pedra, tots aquests brillos tan macos que pot treure salir a un brillant o un diamant i que abans no eren impensables, clar, per eines i per tot.
Perquè, de fet, els anells de compromís, els tics, d'abans de casar-se, acostumen a ser amb diamant, oi?
Acostumen a ser amb diamants, però, bueno, també poden ser una pedra de color, un sàfir, mireu, el de la corona anglesa, és un sàfir, el de la Lady Di, és un sàfir rebordejat de brillants.
La que ha dit Middleton, no?, que porta aquell color blau, no?
Sí, és un sàfir molt maco, rebordejat de brillants. I la pedra de color és cíclica, vull dir, ara està molt de moda tot el que siguin pedres de colors. Ara es fa una joieria molt rococó, molt treballada, si ho veieu amb revistes i amb fires, és una joieria, bueno, molt rococó, realment, que... amb molts rodolins, amb molta cosa, no Rosa, són peces
Marta,
senzilles.
Jo les meves amigues, que realment tenen un màster al voltant del món dels diamants, però tot el que són els anells de compromisos, sí, ho haig de dir, i bueno, clar, ja em parlen d'això, tallatge de baguet, pot ser?
Sí. Talla de baguet, són rectangulars, a veure, són pedres rectangulars, però tenen menys lluentor.
Val.
O sigui, després
potser
la talla
es poden col·locar més, no? Com funciona?
A veure, i no són barates, és com el carrer, les quadrades. Les quadrades en si no són pedres massa brilloses per ser un diamant, no? Són molt maques, però no són massa brilloses. Però en quadrat, per exemple, es fa la talla princesa, que són les mateixes facetes que té el diamant, però en pedra quadrada. Llavors, clar, un anell muntat així queda espectacular perquè no té racons,
clar,
no et deixa foradets.
Està tot ben aprofitat. Et
queden les pedres tocant-se i queda preciós, queda realment preciós. Ara és una pedra més cara. Per què? Perquè té més rebuig.
Val.
O sigui, per agafar una pedra i tallar-la quadrada, tens que...
Costa més.
Necessites una mica més de pedra per fer-ho quadrat bé.
Joaquim, que no t'hem escoltat avui.
No em deixa parlar, no. Hi ha més merma. O sigui, per treure, per treure aquesta pedra has de perdre més material.
Vale.
El material pagues igual.
Sí, sí. Rosa, Marta, no sé si ens han quedat més coses que
passen
volant.
Sempre queden coses.
Sempre queden coses.
Mira, va haver al segle XVI o XVII, deien que quan tenien monedes d'or posaven un diamantet al mig perquè això no s'hi fallaria mai a l'or.
Ah, mira.
O sigui que, dius, mira, vale, si sí, el moneder poses aquell brillantet, aquell diamantet que t'han de regalar, te'l poses
allà. Espero que sí.
Moltíssimes gràcies, Joaquim Marçans, Rosa Marta Maluquer, un dia més, de la llibreria Marçans Maluquer, de les Galeries Sarrià de Barcelona. Que vagi molt bé, us esperem el proper dimecres.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Prepara't per viure una experiència de dos dies amb el Club Més Amics. Vine els dies 15 i 16 de març a recórrer els llocs manyanatians de Tremp i els seus voltants en motiu del 150è aniversari de la Fundació dels Fills de la Sagrada Família del Pare Manyanet. Recorda-ho, serà els dies 15 i 16 de març. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Moltes gràcies, nois i noies. Separeu com sabeu, ràpidament i pel bé del medi ambient, noms de residus que van al contenidor groc.
Ampolla de plàstic, llaunes de refresc, tub de pasta de dents, la tapa d'un pot, aerosandwich, un raspall de dents...
Oh! Carlota, has ficat la pota. Només un incís al raspall de dents pel gris. I tu, si has dubtat...
Amazonbat.cat.
Separa bé, un joc de nens, amb el finançament d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya.
Club Més Amics, amb Núria Ortín.
Vinga, falten 10 minuts per arribar a les 10 del matí. Núria Ortín, bon dia.
Molt bon dia.
Quina energia que té sempre la Núria.
Jo quan surt el sol, ja ho sabeu, jo vaig amb el temps. Quan surt el sol, energia. Quan no, llavors...
Mira que jo sóc al revés, eh?
No, no,
jo sóc més nocturna.
Ah, sí, no,
sí,
no, no.
És horrorós. Jo sóc un vampir i mira, els matins jo no sé com aguanto, però... Com aguanta la Bàrbara Virgil? Tenim aplaudiments, si us plau. Xavi, Bàrbara Virgil.
Home, veureu-me abans. És que després de tant de temps d'esperar-la, ha arribat.
Ostres, Bàrbara.
Bon dia.
Bon dia, ha costat, eh?
Ha costat. Molt. És que això dels dimecres al matí els tenia una mica compromesos amb els alumnes d'hebreu al seminari de Barcelona. O sigui...
Perquè ets professora d'hebreu. Bàrbara.
Bueno, quan està a Etiòpia també és difícil de trobar-la.
I ets professora d'hebreu.
Sí, sí, sí.
No, clar, és com sempre, nosaltres la trucàvem quan estava a Etiòpia.
Sí, de vegades.
I no hi havia manera, eh?
Al llac.
Bueno, va, aprofitant que avui tenim aquí a la Bàrbara Virgil, ens explicaràs una mica com ha anat el viatge del Club Més Amics a Etiòpia.
Bueno, abans de res vull felicitar totes les eulàlies.
Ai, sí.
A les amigues,
sí, sí,
sí. A les que no són,
totes,
els que no
totes,
conec.
Totes,
viatgers, sí que tenim.
Sí?
I bueno, i ara, ja que m'he encomanat a Santa Eulàlia, recordo també els nostres amics etíops allà, i el viatge va anar superbé.
Sí?
Va anar molt bé... Van ser uns dies, jo crec que, com sempre, perquè Etiòpia, bueno, la Núria ja ho sap, també.
Sí, l'únic que vosaltres veu viure el TimCat, que el això TimCat. És un plus, no, Bàrbara?
Sí, qualsevol cerimònia a Etiòpia val la pena, perquè és compartir, doncs, una tradició cristiana que nosaltres també la tenim, no? O sigui, amb diferent litúrgia, diferent manera de fer, però el que és el sentit, no? Pues és el TimCat, que és el baptisme, l'epifania ortodoxa de l'Església Etíop, i bueno, és el baptisme de Jesús al Jordà, i és una cerimònia amb molt misticisme, no? Que jo és el que li veig especialment al poble etíop.
I en aquest viatge respira molt, eh? Com deies tu, aquesta espiritualitat i aquesta energia.
Sí, és des de... Clar, perquè sempre això, per molt que ho expliquis, i jo sempre els dic als viatgers, no?, també, dic, és que per molt que ho expliqui, no et pots fer a la idea fins que no estàs allà. Quan parles de les multituds de gent, no?, que venen en pelegrinatge, etíops, que estan celebrant, que t'acullen com a estranger, com a turista, t'acullen allà amb una preferència absoluta, com si fossis un familiar que ve des de molt lluny i que estaven esperant, saps? Llavors, això és molt bonic, perquè... Quan tornes, també et fa sentir aquesta acollida de l'estranger, no? Que en els pobles més pobres ho tenen molt clar. Sí. I nosaltres de vegades ho perdem.
Ho perdem, no? És veritat.
Llavors, recomano a tothom que faci Etiòpia sempre que puguin, amb nosaltres, clar, perquè això també, eh? Amb el Travel ja tenim molta experiència. Anem
de fet, sempre t'acompanyes tu, i tant.
Sí. Sempre hi vas tu, Bàrbara.
Sí, llavors sí. Ja coneix els guies, ja coneix la clar. Gent, ja té els seus amics... Ja té els...
Ui, jo fa ja bastants anys, eh? Sí, ja fa des del 2007.
De fet, ara ha anat al sud, ella soleta, per preparar el nostre viatge.
Exacte.
I tu has passat tan bé que no ens agafaves el telèfon.
Però aquest va ser l'abans per fer la preparació.
Sí, l'havies anat sola.
Sí,
va anar sola.
Sí.
Per dir, a veure quins itineraris, amb quina gent, amb quins llocs...
Sí, perquè al sud...
Els les tribus, eh?
Els comentaris que sempre... O sigui, jo feia molts anys que... A mi el que diguéssim, més em motiva a moure un grup de pelegrins, de viatgers, és, doncs, aquest sentiment d'anar a conèixer els cristians, no? Que... Ostres, és que estan en situacions difícils o que són desconeguts, que de vegades la desconeixença fa que la gent, doncs, com que s'espantin, que no sàpiguen, que confonguin, no? I aquest coneixement jo crec que és necessari per acostar, per preocupar-te, no? Per una mica, doncs, aquest sentiment. I al sud, doncs, com que no atreia tant l'atenció del sud d'Etiòpia, encara que sabia que era fantàstic, però els comentaris que havia sentit també d'alguna gent que havia viatjat, com... No sé, així, em feien una mica com dubtar.
I... Més de respecte, no?
Més de respecte.
Sempre que vas a veure les tribus i et
com
a molt
desconegut, sempre.
Exacte, és que el
desconegut, el estrany, el que és diferent. I no trobava exactament la motivació. I em van insistir els meus amics etíops que havia de visitar i realment vaig trobar un sentiment cristià espiritual.
Tan fort.
Tan sacsejador, vull dir, com a persona, el cristià que viatja a un lloc com el sud d'Etiòpia, o el creient, fins i tot el que no és creient, eh? L'altre dia vaig anar a una conferència del caputxí Jordi Cervera, a la Fundació Joan Maragall, que parlava sobre Eva, i va treure uns temes, no? La nostra mare Eva, no? La vida, la que és el sentit aquest de la mediadora també entre la creació i bueno, i al sud d'Etiòpia té aquesta dimensió, no? Quan estàs allà amb els Hammer, que la senzillesa absoluta, vull dir, quan llegíem el Gènesis, de vegades, bueno, quan ho fem a les classes i tal, i tinc alumnes que són africans, que són del seminari, i quan parlàvem de la foscor, de la llum, quan parlem de la creació, jo pensava, jo els deia, dic, és que agraeixo tant haver estat al sud d'Etiòpia, perquè ara quan el que he explicat tantes vegades, entenc, no? Quan els primers, versets es diu i va diferenciar entre la llum i la foscor, entre el dia i la nit, clar, és ser el cel, el que és, no? O, bueno, el que visitem també, doncs és aquests pobles, i aquests pobles són, entre altres, els Hammer, els Konso, els Dorze, són tots els pobles que es van distribuint al llarg de la vall de l'Omo, del riu Omo, i anem baixant des d'Addis Abeba, visitem els llacs de la vall del Rift, o sigui, estàs fent no només un viatge antropològic i de fe, també, visitem també comunitats catòliques que vaig trobar, que hi eren allà, i que... Bueno, això és també va ser tan bonic perquè jo estava sola, era un diumenge, anava amb el meu conductor i vam parar, era just abans de l'any nou etíop, vam parar en un lloc i vam preguntar de quina que si eren cristians. I ell, a cada poble parla la seva llengua, perquè hi ha moltíssimes llengües, cada poble parla la seva llengua, llavors necessitàvem un intèrpret, etc. I la noia, jo només vaig sentir que deia que era catòlica. Perquè vaig entendre catòlica.
Perquè s'assembla, no?
Parla
en anglès?
Parlen amàric.
Però i com us comuniqueu?
Sí, portem un guia que parla amàric,
sí.
Del nord,
sí.
I hi ha algú, cada poble, hi deu haver algú que parli amàric.
Vale.
O sigui, portem com dos intèrprets.
La comunicació és allò una mica el telèfon, no? Que es veu a perdre.
I al final no entenem absolutament.
Dius, saps què? Amb senyes acabarem abans, no? Una mica. Que al final t'entens, amb senyes.
Sí. Bueno, i això és una mica això, El sud és un viatge fantàstic, és un viatge que és molt minoritari, vull dir que no pot ser un grup gros, perquè es van en 4x4.
I anirem a l'agost.
Sí, va, abans de marxar, perquè ens queda un minut i mig.
Del 18 al 30 d'agost, sisplau, qui vulgui...
Repetim, Club Més Amics.
Sí, Club Més Amics, amb qui vulgui venir, del 18 al 30 d'agost, sisplau, que faci un truc a la Núria.
Exacte.
Perquè les places seran... Aquests sí que seran molt limitades, perquè es van 4x4.
Quantes places hi ha?
Doncs unes 20...
Com a molt,
perquè en cada cotxe poden anar 4 viatgers, llavors...
Recordem les dates, Núria.
Del 18 al 30 d'agost.
Del 18 al 30 d'agost, Sí. Molta calor?
No, perquè és a Etiòpia hi ha èpoques de pluja i èpoques seca. Llavors,
I ens agafa època... de pluja.
Sí, però...
Però no
plou res, és un plugim a certes hores del dia, sí. I perfecte.
Digues, va, Núria, sí.
Ja està, que us apunteu tots i recordar que no té res a veure amb els viatges perquè tenim una excursió que ja estan obertes les inscripcions del 15 al 16 de març amb el Club Més Amics per seguir les passes del pare Manyanet.
Doncs moltíssimes gràcies. I ja està. Bàrbara, Virgil, gràcies. Torna aviat, A veure'ns. Nosaltres ho deixem aquí, Sara. Amb qui marxem?
Amb la Whitney Houston, amb aquesta cançó How Will I Know.
Doncs vinga.
Bona setmana.
Moltes gràcies.
Bona setmana.
Ens retrobem demà a les 8 del matí.
Fins demà. How will